Les 9.
Bon dia, avui és dimarts 24 d'octubre. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem amb el tema que obre portada avui a Cugat.cat. Sant Cugat registra una onada de robatoris amb força a l'interior de vehicles. Durant els primers 9 mesos de l'any, al municipi s'han denunciat 410 robatoris d'aquest tipus, un 70% més que el mateix període del 2022. Són dades que preocupen els Mossos d'Esquadra, tot i que ja porten 10 detencions vinculades a aquest tipus de delicte. No són suficients, però ha valorat el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Manel Rodríguez, qui ha avançat que el cos està preparant un pla d'acció inèdit a la ciutat, però que serà contundent. Segons ha concretat Rodríguez, de Cugat Mèdia, l'operatiu es posarà en marxa d'aquí a una setmana o 10 dies i s'allargarà fins després de les vacances de Nadal. També comptarà amb la col·laboració de la policia local. Escoltem a Manel Rodríguez.
Tinc molt clar que són molt bones dades, independentment de que hi hagi un increment d'un 4%. Aquest 4% o 7% en patrimoni, 4% en persones i 7% en patrimoni, sabem per què s'han produït i per què s'han produït i on s'han produït i doncs el que us explicava que farem perquè doncs, no tornin a incrementar-se.
De gener a setembre del 2023 s'han registrat al municipi 3.584 delictes contra el patrimoni, un 7,2% més que el mateix període de l'any anterior. Són 242 denúncies més. Els furts són el principal delicte a la ciutat per volum. Rodríguez recorda que una part important per fer-hi front és la prevenció i la conscienciació ciutadana, és a dir, no deixar les pertinences desateses. Per contra, el cos es mostra satisfet dels resultats per evitar robatoris amb violència i o intimidació, que han caigut un 21,6% i que afectaven especialment els joves. Tot i que els delictes contra les persones s'ha incrementat un 4,9%, continuen sent minoritaris al municipi. Amb tot, s'han registrat 319 denúncies per delictes contra les persones durant els primers 9 mesos. Els més nombrosos són les lesions, de 98 al 2022 a 104 al 2023, i les amenaces, que passen de 69 a 73. L'altre focus per als Mossos a Sant Cugat són els robatoris amb força a domicilis. De la mateixa manera que amb els robatoris amb força a l'interior de vehicles, el cos també va registrar el primer trimestre un increment d'aquest tipus de delictes, especialment a la zona de Mirassol. Llavors, també es va activar un operatiu policial amb drons i l'helicòpter per revertir la situació. Amb tot, els robatoris amb força a domicilis s'han incrementat un 8,6%, segons les dades dels Mossos d'Esquadra de gener i setembre respecte al mateix període del 2022. En total, s'han registrat 203 denúncies enfront de les 187 de l'any passat. Per barris, el nucli és el que centra una especial atenció ara mateix pels agents, tot i que la resta de territoris, per les seves característiques, també estan en el punt de mira policial. I en successos, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un jove de Terrassa, el cos del qual va ser descobert aquest diumenge a la tarda a la zona d'oci de Can Solà. Segons informa el Tot Sant Cugat, i ha pogut confirmar Cugat Mèdia, el jove hauria mort per causes accidentals. I des de l'any 1997, cada 24 d'octubre, es commemora el Dia Internacional de les Biblioteques en record de la destrucció de la Biblioteca de Sarajevo durant el conflicte dels Balcans. El santcugatenc Jordi Permanyer, exgerent de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, coneix molt bé aquests equipaments, no obstant ha treballat 49 anys a la xarxa i n'ha impulsat la creació de més de 215 de noves entre el 1989 i el 2015 per manyer recorregut en el cas de Sant Cugat, no es compleixen els estàndards establerts. La Biblioteca Central, Gabriel Ferreter, és per un municipi, diu, d'uns 10.000 habitants i la població central és de més de 50.000, assegura. Del procés de modernització d'aquests equipaments, del paper que els correspon a la Diputació i als ajuntaments i de l'evolució de la xarxa, n'ha parlat al Connectats. És una entrevista que es pot recuperar a www.cugat.cat. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà tancaments laterals al pas superior de l'estació de les Planes per prevenir actes vandàlics i així millorar la seguretat del trànsit ferroviari. Aquests treballs permetran ampliar l'alçada de la tanca fins als 2,5 metres i així evitar llançaments de pedres o d'altres objectes als trens. L'actuació, que està prevista que comenci a finals d'any, està emmarcada en un projecte de millora de ferrocarrils a 46 punts del traçat ferroviari. En tots aquests punts, en funció de l'entorn de cada ubicació, s'instal·laran malles electrosoldades o reixats d'entramat d'acer, entre altres tipologies de materials. Els treballs d'instal·lació d'aquests nous tancaments s'han adjudicat a l'empresa Neogrup SL per un import de 728.000 euros. Es preveu que les obres finalitzin l'estiu vinent. Les 46 actuacions han estat classificades dins d'uns criteris de prioritat per tal de poder fer les instal·lacions de manera progressiva. I la Junta de Veïns de Vall d'Oreix portarà a aprovació inicial una modificació de les ordenances fiscals per ajustar-les a l'IPC. També es debatrà una moció del Partit Popular que reclama que el CAP de Vall d'Oreix torni a tenir un servei de pediatria. La trobada, que tindrà lloc aquest dijous, comença, com sempre, a les 6 de la tarda i es pot seguir presencialment i telemàticament al canal de YouTube de l'EMD. L'audiència pública, això sí, començarà mitja hora més tard perquè a les 5 es presenta l'informe de la síndica. I diversos col·lectius i entitats socials de la ciutat fan una crida a concentrar-se aquest dijous a la plaça de la Vila per reclamar, aquest és el lema de la concentració, la fi del genocidi a Palestina. La concentració, que començarà a les 6 de la tarda, se suma a la multitud de mobilitzacions que en la darrera setmana s'han organitzat a ciutat d'arreu del món per denunciar la situació d'apartheid i ocupació, diuen, que pateix el poble palestí, per reclamar l'aturada de l'ofensiva militar i la massacre que s'està produint a la Franja de Gaza. La crida a concentrar-se la fan entitats de l'associacionisme cultural, el feminisme, el moviment per la pau, l'economia social i solidària i el moviment juvenil del municipi. I tall de trànsit al carrer Sant Jordi des d'aquest dilluns i fins aquest dimecres. El tall s'efectua entre el carrer de Doctor Murillo i la Rambla de Can Móra per unes obres de connexió al clavegueram d'una finca. L'Ajuntament explica, a través de les xarxes socials, que per facilitar l'accés al veïnat, durant aquests dies es podrà entrar i sortir amb el vehicle abans de les 9 del matí i després de les 5 de la tarda. I com sempre acabem el repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat fent una ullada a la informació esportiva. La penúltima jornada esportiva d'octubre per als equips santcugatencs s'ha mantingut amb equilibri entre victòries i derrotes. Destaquem la primera derrota per 3-16-0 del vòlei Sant Cugat a la Lliga Iberdrola, a la pista del Kiele, i també destaquem la segona desfeta del curs del primer equip masculí de l'Olímpic Floresta per 2-8 davant l'Arenys Damunt. Com sempre, recordin que poden consultar els resultats de la jornada esportiva del cap de setmana a www.cugat.cat. Hi ha el primer equip masculí del Solideo Patiu Gay Club Sant Cugat i la secció de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat han estat els protagonistes del programa Esport en Marxa. L'entrenador de l'equip, Òscar González, ha visitat l'estudi Ramon Bernils i ha valorat el debut victoriós per 3-1 davant el Sant Feliu i els canvis de la plantilla per al nou curs. La directora de la secció de rítmica del Muntanyenc, Candela Busso, també ha visitat el programa on ha parlat de la nova temporada i del projecte inclusiu i adaptat dels objectius esportius i socials. La bona marxa de l'Olímpic Floresta Femení també ha tingut el seu espai amb la jugadora Mònica Rosses. L'Esport en Marxa, recordem, s'emet cada dilluns en directe a 9:45 del matí i es remet a les 3 de la tarda i també a les 6 de la tarda. I acabem explicant-vos que el Club Esportiu La Farga ha presentat els seus 28 equips, 400 jugadors i 50 entrenadors aquest divendres en la tercera edició de l'acte d'inauguració de l'entitat. Sota el nom Blue Dreams, el club ha refermat durant la presentació el compromís amb valors com el respecte, la unió, la humilitat i la disciplina. Enguany, La Farga ha presentat 14 equips de futbol 7, 9 de futbol 11 i 5 de bàsquet. La cita ha estat també dirigida a les famílies de jugadors que han pogut conèixer tots els equips i els seus objectius a mesura que han creuat un passadís de llums format en el centre del camp. La festa ha posat el punt final amb un castell de focs. Això és tot. Com sempre, els recordem que poden consultar totes les notícies a www.cugat.cat. També ens poden seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones. Com sempre, el 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Sona?
La música que vols a Jukebox.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí. S'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dimarts 24 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. La tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, es poden escoltar a través de la ràdio, de la FM, de la ràdio analògica de tota la vida, de la 91.5, el dial, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o després en format de podcast. Saludem ja, sense més dilacions, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim Amanda Bernal, antropòloga i gestora cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Eva Tataret, contacontes i experta en cultura popular. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Toni Ramon, director de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs aquesta setmana tenim festa a la tardor. Crec que el Toni n'és prou conscient, oi?
Sí, força.
Força conscient de que és la que diem, no? La gran festa de les entitats, el dia que es reuneixen totes. Més, són una cinquantena, però com ja vam parlar el dia del programa d'entitats, hi ha entitats de les 50 que en representen a moltes més. Per tant, estem parlant de potser gairebé un centenar d'entitats representades en dos dies, concentrats aquí a la plaça d'Octavià, i la veritat és que és una festa d'aquestes molt, molt boniques i molt santcugatenca. Jo el que vull és agafar-me una miqueta, estirar el tema del lema que hi ha aquest any, no?, que és el de migrants, veïns i veïnes del món, perquè em va semblar molt interessant, i quan em vam parlar amb el Toni ara fa una setmana, doncs vaig trobar que estava molt bé, no?, que les entitats es preguntessin a elles mateixes si eren prou obertes als nouvinguts, no? Si... És a dir, les entitats és evident que són obertes, és a dir, no les tanquen, no hi ha un criteri de selecció previ, no? Però la pràctica és que ja no n'hi ha gaires, a no ser que sigui una entitat específicament, no?, de gent migrant o de gent nouvinguda, doncs costa més que s'hi integrin. Llavors és aquesta reflexió que es vol fer, que la farem amb una taula rodona el dijous, que precisament moderaré jo, per tant en parlarem abastament, i el tema és, realment, i a més vosaltres, la Eva està molt ficada també i ho coneix prou bé, és a dir, són prou obertes o quin és el... Per què no hi ha tants migrants? No, si no ho veuen atractiu? No sé, quin és la qüestió que fa que la realitat sigui que n'hi ha menys o n'hi ha pocs? Vinga, va, Eva, obre-t'ho foc, perquè el Toni ja el vaig sentir l'altre dia.
Bueno, jo puc parlar de les... Bueno, d'entitats, n'hi ha molt tipus d'entitats, però les entitats, per exemple, de cultura popular, sí que és veritat que és una... que estan obertes a tothom, no? No hi ha res més obert i res més acollidor a l'hora de que quan algú arriba a una ciutat, si vols, no?, sentir el pols de la ciutat o integrar-te o conèixer gent, és estar en una entitat de cultura popular. De fet, a casa meva ho vam fer així, no?, quan vam arribar a Sant Cugat, no?, ens vam apuntar a entitats de cultura popular perquè veníem en canalla i una mica no coneixíem gent, no? Quan ets nouvingut, és veritat que la cultura popular és la cultura d'arrel, no? I la gent que ve de fora, d'altres països, ja porta la seva arrel i la seva terra, no? I no sé fins a quin punt, bueno, això ara és una teoria meva, però no sé fins a quin punt també deu de passar, no?, que si m'integro massa a la cultura del país on estic vivint, la por, no?, a perdre la identitat, no?, de la teva pròpia cultura. I suposo que me poso amb la pell, no?, dels pares. A mi em faria un palet de por, saps?, que poguessin perdre la identitat de la cultura d'origen, no?, de la dels pares, no? Bueno, no sé, però que, per exemple, a Geganters tenim, no?, gent que de fora, i la veritat és que és un espai on s'integra molt la gent, o a Castellers també, no?, hem tingut gent de tot arreu. Però jo crec que potser hi ha aquest puntet, eh? Les entitats esportives, per exemple, són com més, ja entra tothom i és com més, no?, perquè no és tan identitari, no sé, és una mica com ho veig.
És una bona reflexió. Amanda?
Jo estic d'acord, bueno, vaig estar llegint l'article i escoltant l'àudio, no?, de la Laia Travé i del Toni. Jo crec que quan la Laia, per exemple, comentava el tema de detectar quines polítiques i com es podien implementar, jo estic d'acord, jo vaig estar treballant un any en un casal de barri, i justament crec que, tot i que allà tenien una feina boníssima, no?, de captació de, sobretot, persones de, no?, de tots orígens del barri i de més, però hi ha un tema de comunicació que és el ser capaços d'explicar el per què és interessant que aquestes persones formin part de l'entitat, el per què, què poden guanyar, no?, aquestes persones formant part d'aquesta entitat, també trencar el que és la barrera lingüística, perquè hi ha moltes vegades que la cultura i la llengua que forma part d'aquesta cultura també pot arribar a fer des de fora, des del desconeixement, com una barrera que fa por accedir, ja sigui per, com deia l'Eva, de perdre la pròpia identitat, com per un tema de no m'hi voldran, o jo què sé, o seré la persona diferent, no?, una sèrie com de, bueno, de preconceptes sobre el fet d'entrar en una entitat que venen del desconeixement, i que crec que justament aquí estava molt d'acord amb el Toni i amb la Laia, no?, de dir que el tema és la comunicació, de poder-los arribar, no?, de poder arribar a aquestes persones.
Molt bé, Bernat?
Sí, jo crec que el que comentava l'Eva, no?, que els clubs esportius, doncs sí que hi ha molta més integració, molta més gent de fora. Jo crec que el motiu és sobretot perquè és a través dels nens, no?, en el futbol, en el bàsquet, en el vol, tots els que siguin, hi ha molts nens perquè tots són nens, no?, i la manera al final d'integrar-se de moltes famílies que arriben aquí, siguin d'altres jocs de Catalunya, d'altres jocs del món, és a través dels seus fills. Per tant, sí que crec que les entitats potser tenen més recorregut en acostar-se més als nens, perquè al final a Castellers hi ha gent de totes les edats, no és només pels nens, com un equip de futbol, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, sí que crec que és important que les entitats, potser, que segur que ja ho fan, doncs s'acostin més a això, a nens, a les escoles, per obrir-se més i que arribin més les famílies, i a través dels nens s'integren els pares. I d'altra banda, el que comentava l'Eva, no?, de perdre les arrels, també tenim aquí Sant Cugat exemples, no?, amb la Festa Major i a la Rua Caporales, per exemple, de bolivians, que hi ha moltes persones que surten al carrer, i crec que també es podria fomentar una mica, doncs, la cooperació entre entitats de cultures de fora, que també estan bé amb les d'aquí.
Toni?
No, seguint el fil dels nens, en el moment que arribes a un lloc, tens criatures, ja no ets ningú, ets el pare de... És veritat, els nens contribueixen, no?, a que els pares s'impliquin, doncs, en el teixit associatiu de les ciutats i dels llocs on vagin a viure, no? L'esport segurament és molt més fàcil, perquè esport en tenim gairebé tot arreu del món, i per tant, nens i nenes de qualsevol origen poden tenir les ganes, el cuc, no?, la motivació per practicar esport, i els pares segurament també ho veuen com més normalitzat. Hem de pensar que molta gent ve de països on aquesta tradició de l'associacionisme és molt escassa o inexistent, i per tant, no només és trencar unes barreres idiomàtiques, no és només perdre la por a trencar un gel, no?, de relacionar-te amb altres persones, sinó que fins i tot és que això a casa meva no existeix. No passa res, s'organitza d'una altra manera, no és una crítica. Llavors, que les entitats es qüestionin, no?, de, i es revisin de, ostres, quina presència de ciutadania nouvinguda tenim a la nostra entitat, doncs jo crec que és un dels èxits, no?, d'aquesta assemblea de la Festa de Tardor i d'aquest parlar entre nosaltres i anar una miqueta més enllà de les preocupacions del dia a dia, no?, que tots les tenim, i bueno, posar damunt de la taula un tema que en alguns casos o hi ha gent que els tracta de manera molt polèmica i molt negativa, doncs en positiu, a obrir-nos i a revisar-nos i a veure, doncs, què podem fer més perquè aquestes persones, doncs, trobin a les entitats una porta d'accés, no?, en el seu entorn d'acollida.
Molt bé. Sentint-vos parlar, em ve al cap una de les coses que es diu a vegades, ja no de la gent migrant, sinó de la gent nouvinguda, simplement que ve a Sant Cugat, diguem, som 96.000 habitants, perquè cada any ve molta gent de fora, molta gent de Barcelona i d'altres punts. I que es vol evitar que no sigui una ciutat dormitori per ells, no? I una de les maneres és integrar-los a la ciutat, no? És a dir, que aquesta gent, vull dir que segurament similar als migrants, també hi ha intent d'arrelar-los a la ciutat, és portar aquesta gent nouvinguda, insisteixo, no migrants, però nouvinguda, a les entitats, no? I a través dels nens és un camí per arribar-hi, no? A través de les extraescolars, a través d'una cosa que porti l'altra.
No, i si em permets, gent potser de tota la vida de Sant Cugat, que arriben a edat de jubilació i han tingut unes vides superactives amb una dedicació a la feina gairebé malaltissa, i per tant, a trencar aquest dol, el dol de deixar de treballar, a moltes persones els genera un malestar molt important, i per tant, al final, la recomanació de, ostres, busca l'entitat que més, no? Vull dir, jo què sé, si t'ha agradat molt la història, doncs n'hi han. Si t'agrada molt ballar, n'hi han. Si t'agrada, jo què sé, presentar llibres, n'hi han. Si t'agrada la poesia, n'hi han. O sigui, al final, busca quina és la teva motivació i associa't, surt de casa i trenca'l d'alguna manera en aquest malestar d'aquesta, bueno, no diré soledat, però potser una inactivitat sobtada, no? I és una molt bona manera. I, per tant, el teixit associatiu ja no només és ciutadania nouvinguda, gent que arriba a la ciutat, sinó fins i tot gent que ha viscut tota la vida aquí i que no s'ho ha plantejat, i que hi ha un moment de la vida que aquest malestar d'aquest aïllament, doncs, el pot trencar perfectament associant-se o participant, ja no et dic que sigui soci i pagui quota, vull dir que també tenim molta activitat oberta tots i totes, Llavors, jo crec que en lloc de visitar segons quins professionals de la medicina, doncs a vegades associar-se pot funcionar i molt. I no desvetllaré res, però s'està treballant en aquesta línia a Sant Cugat i, per tant, properament es presentarà, doncs, un projecte que donarà forma al que les entitats ja han vingut fent tota la vida. O sigui, al final, tots els que formem part d'entitats, quantes vegades hem acollit, hem acompanyat alguna persona, doncs, que en algun moment puntual de la seva vida, doncs, a través de relacionar-se i associar-se, doncs ha millorat el seu benestar, no? I, per tant, potser les entitats el que hem de fer és vetllar perquè hi hagi, bueno, tenir cura, aquella, una mica com alguna persona de referència que estigui pendent, no? Jo no dic ni d'acompanyar de la maneta, que tots són grandets, sinó de, no sé, un assaig de castellers, per exemple, i em poso, no em demanen perquè tampoc els connecten a fons, però que és moltíssima gent, és difícil entrar-hi per primera vegada, si ningú està pendent de. Llavors, potser aquestes reflexions que haurem de fer, és a dir, nosaltres el que trobem tan normal de programar un concert, una presentació d'un llibre, una exposició de fotografia, el que sigui, i obrim les portes i ve tothom, clar, potser hi ha aquella persona que no s'atreveix. Llavors, potser és aquest estar pendent, no?, més enllà de les fronteres idiomàtiques o de les maneres de viure.
Acollir, sí. No? Acollir la gent, no? Uh-huh. Que és una cosa que, bueno, jo sempre ho dic a tots els llocs on vaig, no? Però que és cuidar, no? S'hem de recordar, sembla impossible, no? Però ens hem de recordar als espais de feina, de lleure, de, no? Ei, cuidem-nos una mica, no? Si ve algú que sempre arriba puntual i de sobte fa tres vegades que arriba tard i, o algú que, no? Ara ens posem una altra vegada Castells, però passava l'altre tipus de sets, no?
Que són
algú
molta gent.
Són molts, no? I, bueno, hem estat molts anys a Castells i, de fet, encara ens queda el Ferran a Castells. Però, no? Veus algú que sempre porta, no? Tres assajos i dius, aquest tio ve sempre amb, no?, amb la camisa que no, bruta de l'última vegada i encara està així, que raro, si sempre va bé, no? Llavors, no pensava, bueno, és igual, com som 150, no? Pa, no es veu. Però, ostres, que hi hagi algú, no?, com cuidant, uh-huh, com observant, no? Però això a tots els llocs, no?
A tots els nivells.
Sí, sí.
És el concepte de veïnat que s'està perdent, uh-huh, també, no? Ara, uh-huh, derivem molt la conversa, però segurament, sí, abans els veïns ens teníem més pendents i ara cadascú fa la seva.
No? És un espai de comunitat, sí que, com el que deia el Toni, no?, que sovint des de fora les entitats, jo que no participo de cap entitat d'aquí de Sant Cugat i les conec, però em queden una mica més lluny, les conec a nivell professional, sí que crec que a vegades hi ha una certa barrera, un cert prejudici de que poden semblar espais tancats, mm, i una mica dels mateixos grups de gent, i que costa de fer el pas d'entrar-hi, i crec que des de les entitats, no?, segur que també es fa, no?, però s'hauria d'intentar buscar maneres de treure nou públic, sigui gent de fora, sigui gent d'aquí, perquè a vegades es pot donar la sensació aquesta que són un grup d'amics ja molt consolidat, igual que tu no vas a un bar i te sentes a una taula amb, sí, un grup d'amics, sí, sí, que no, sí, coneixes de res, sí, també et costaran a entrar geganters i dir, mira, vaig allà a veure, no saps com en rebran, no saps... Per tant, crec que també és una reflexió fer des de...
I això, per entitats, exemple, ara que dius geganters, geganters, per exemple, la gent que és més gran, que porta 2.000 anys a la colla, són els que...
Més que els gegants.
Més que els gegants. Però és que són, no?, són gent gran i, ostres, són molt, molt ràpids a acollir la gent. Molt, o sigui, ho fan superbé a qualsevol tipus de gent, no?, que ens ha vingut gent amb capacitats diverses. Ho fan super... supernatural i superfàcil, no? I ho parlàvem, no?, els que, mm-hmm, bueno, som un palet més joves o mares més joves, fins i tot, que tenim a la colla, no dèiem, ostres, és que ho fan tan fàcil i a vegades anem atabalats, no?, amb les coses que no ens anava donant, sí, sí, no?
Però... Un comitè de benvinguda, no?, alguna mena de comissió, sí, que estigui pendent,
sí,
d'això.
Sí, hi ha moltes entitats que ho tenen, eh? Una comissió de benvinguda, que són les que t'acompanyen el primer dia, perquè s'ha allà com penjat una mica. Oh, i ara què fan, no? Es pot sortir o no es pot sortir de l'assaig? És una mica això.
Molt bé, perfecte. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, o sigui, aquest dijous parlarem de tot això a la Unió, amb una taula rodona a les 7 de la tarda, i el cap de setmana, evidentment, passeu en algun moment del cap de setmana, matí, tarda, de dissabte, de diumenge, en algun moment passeu per la plaça d'Octavià, que segur que trobareu alguna cosa que us agrada. I parlant de castells, em sembla que és dissabte, no?, que la tarda,
la tarda,
que hi ha els castells, que ahir em van dir que coincideix amb el Barça-Madrid. Compte, eh?
Durant, sí, la segona part.
Sí, si no, els pinganins.
Si no, estic equivocat, sí. Esperem que ningú marqui el moment de fer l'aleta, que la cosa no trontolli.
No, perdona, això va passar, em sembla, amb una diada d'aquestes de cap a Tarragona, que havia, llavors es va notar un... Uau, saps? Com de cop.
Una vibració.
La veritat, va ser boníssim. Ostres, que hi havia el Barça.
Molt bé, perfecte. Doncs canviem de tema, parlem d'un tema que segurament no ens fa somriure tant, com és la sequera a Catalunya, que continua en situació límit, i la veritat és que estem molt a molt poc d'entrar en fase d'emergència. Ara estem en fase d'excepcionalitat i estem a punt d'entrar en fase d'emergència. Emergència serà quan els embassaments baixin del 16%. I ara em sembla que ahir va sortir que havíem tot just baixat del 20%. És a dir, que estem, vaja, canto un duro. Si no fa unes bones plogudes en el que queda d'octubre, gairebé, doncs serà complicat. No cal entrar massa en xifres, però perquè sapiguem més o menys on estem. La fase d'excepcionalitat, que és en la que estem ara, les restriccions estan a 230 litres per persona i dia. Però Sant Cugat i alguns municipis més té com un plus de 10 litres per les seves característiques de ciutat, de temes industrials, etc. Per tant, Sant Cugat està amb 240 litres a dia, que penses, això és molt o és poc? No ho sé. La mitjana del mes de setembre va ser de 236, és a dir, per sobre dels 230 de Catalunya, però a 4 del límit que tenim nosaltres, o del plus de 10. Si el mes d'octubre sobrepasséssim aquests 4 litres, no?, sobrepasséssim els 240, començaria a haver-hi ja sancions o avisos per la ciutat. Però és que si entrem en fase d'emergència, aquests 230 o 240 baixen a 200. 200 i 210 per Sant Cugat. Per tant, estaríem molt per sobre. O sigui, ens haurem de tancar l'aixeta en alguns moments. Això encara no ho han dit, però potser de nit o en moments s'haurà de... segurament restriccions més importants. Per tant, no ho sé, aquest tema és una mica complicat de parlar, digueu el que vulgueu, i no sé si potser a nivell particular heu pres mesures internament a casa o és allò de dir, sí, en sóc conscient, però no, és que no sé què fer jo per reduir el meu consum d'aigua. i si us preocupa la situació, que m'imagino que sí. Vinga, va, qui obre el foc?
Jo puc posar, Bernat. Per exemple, en el cas de Sant Cugat, on el consum d'aigua és molt elevat, en part per usos industrials, empresarials, també per la confecció de la ciutat. Primer, perquè hi ha moltes urbanitzacions amb molts jardins, amb moltes cases particulars on es fa molt consum d'aigua, més que en un bloc de pisos. Després també, perquè anant pels carrers es veu que aquí hi ha molt més parc urbà que en municipis de l'entorn. No? Jo visc a Rubí i veig aquí, vinc aquí a Sant Cugat a treballar, i he nascut a Sant Cugat, i he viscut 25 anys aquí a Sant Cugat, i hi ha diferència de la gespa que es veu. Ara s'ha canviat a poc a poc, però encara hi ha molta més gespa aquí que d'altres llocs. Jo crec que s'ha d'anar canviant una mica la cultura de jardins, tant privats com públics. No? Jo també he vist a Rubí en una casa, i potser al principi pues, vaig dir que pues, tindré gespa natural, però ja, el que portes dos mesos ja veus que és insostenible. I doncs s'ha de canviar i s'ha de canviar una mica i tots adaptar-nos al clima d'aquí. Tenir gespa natural aquí a Barcelona no té cap mena de sentit, ni en espais públics ni privats. Tenir plantes que les hagis de regar cada dia tampoc té cap mena de sentit. Pues, al final és adaptar-se i anar pel bosc i veure pues, quina és la vegetació que hi ha de forma natural, pues, arbustos, i intentar adaptar-se, jo crec, a aquestes circumstàncies, tant a l'espai públic com al privat.
I la gespa artificial, ara la prohibiran o també és supercontaminant, eh? És a dir, que,
sí, això,
segurament pues, ni una cosa ni l'altra.
Anar pel bosc i veure que hi ha romaní que viu tot l'any, quins arbres viuen tot l'any, hi ha arbres que cago i salora, hi ha arbustos que viuen tot l'any i que fan flors i que són una bona opció, jo crec, a nivell econòmic per les famílies i sobretot també a nivell de municipi, que és al final qui gasta més aigua, doncs és a gran volum, no? No sé, jo em rento les dents i tardo 2 minuts o 3 minuts.
Molt bé.
Jo, seguint amb el que diu el Bernat, també crec que primer s'hauria de veure, aviam, on estan havent-hi els majors consums d'aigua, perquè, per exemple, jo estava buscant, vaig trobar el mapa de Barcelona i es veia que Sarrià Sant Gervasi era on es consumia més aigua, després Casc Antic i després, no?, com la perifèria una mica de la ciutat, llavors és veure on està havent-hi aquest consum majoritari d'aigua, perquè sé que hi van haver, també per aquest organisme que controla, no?, el consum i el malbaratament d'aigua, hi ha reduccions amb tots els temes d'activitats d'oci, de parcs així privats i de més. Per tant, el que comentava el company és que és veritat, vull dir, s'hauria de veure a on s'està, no?, dedicant aquesta aigua i on està havent-hi el malbaratament i sobretot prioritzant, jo que sé, m'imagino que ja sé que deu entrar en un altre rang, però m'imagino, jo que sé, pues, la rural, no?, pues, necessitarà molts més litros d'aigua perquè al final és un servei alimentari que ho necessitem tots, no?, però potser una piscina privada, un camp de golf o altres espais, doncs no és prioritari que tinguin. I també, sobretot, com per fer una mica d'exemple, la gestió municipal crec que aquí també és molt important, no? Per exemple, sé que hi va haver una mica de conflicte amb el tema del buidat de la piscina municipal a l'estiu, no? Doncs aquest tipus de coses també s'han de, no?, s'han de tenir en compte, no sé. Mm-hmm.
És que amb les piscines hi ha el debat, no?, de dir si les buides o no les buides. Esclar, si les buides les hauries de tornar a poder omplir. Llavors, què és més car o menys sostenible? Mantenir aquella aigua, perquè, clar, mantenir-la durant tot l'hivern sense canviar-la té un cost energètic també molt elevat. És a dir, que tens les dues...
Per mi una mica ve el que deia el Bernat del canvi de model, no? Per exemple, pues, jo que sé, un jardí que és insostenible ja, que és com, ai, és que l'hem tingut fins ara així, ja, però és que el clima canvia i potser ja no el pots tenir més així, no passa res, canviem el tipus, el disseny de la nostra ciutat una mica, no?, per adaptar-nos.
Sí, seguint el fil del que deia l'Amanda de els diferents barris de Barcelona, no?, i com es veu que zones altes i benestants doncs, gasten més aigua, se'ns pot explicar, no?, cases més grans, jardins que s'han de regar, piscines particulars, i també, jo ja em perdonareu, però també una menor consciència, i potser aquesta menor consciència ve per la butxaca. O sigui, al final, quan a mi em diuen tu pots estalviar més aigua a casa, no, t'ho juro, ja no ho sé. Sí, us ho dic molt seriosament, o sigui, al final, aquelles mesures de pensa bé les rentadores, omple bé el rentaplats, nenes, tanqueu l'aigua quan us esteu ensabonant, evidentment nosaltres, no?, aprofita fins que no surt l'aigua calenta per si has de fregar, o sigui no, t'ho juro, no sé ja què més fer a casa. Però això ja ho fèiem abans, perquè al final el rebut de l'aigua, com tots els altres rebuts que t'arriben a casa, doncs et fan prendre aquestes mesures, no? I llavors, quan veig aquesta desproporció, em poso les mans al cap i per mi són dues coses, o sigui, sí, d'acord, quin tipus de barri és, quin tipus d'habitatge hi ha, quin tipus de jardí hi ha, però també la inconsciència. O sigui, jo convidaria molta d'aquesta gent, perquè a més a les ciutats vivim en un oasi, o sigui, mai millor dit en aquests moments. Al final sortim al carrer, veiem arbres que s'estan regant, que està molt bé, l'arbrat urbà, soc un ferm defensor que s'ha de regar fins a l'últim dia que es pugui regar, perquè al final la funció que fa l'arbrat urbà d'ombra, ja no cal dir d'oxigenació, etcètera, etcètera, però és importantíssim. Si no tinguéssim arbrat en els carrers, no podríem caminar-hi l'estiu. Llavors, tu veus una ciutat on tens un arbrat, tens encara algunes zones de gespa, jardins privats regats, i clar, la sequera es viu d'una altra manera. Ara, a la que surts, només n'ha cal que anem a caminar per Collserola, Però és igual, si ens n'anem a zones agrícoles que viuen del camp, o ramaderia, és igual, estan desquiciats. Però qualsevol comarca de Catalunya. O sigui, sortim una miqueta del nostre municipi on ens poden dir quin és el consum d'aigua que podem fer, sortim, mirem i tornarem esgarrifats. Llavors, acabo, que m'estic enrotllant molt. Sobretot, jo crec que amb la pandèmia ho vam dir, que sortiríem millors. No ho crec, no ho hem sortit. No. Espero que si aquesta sequera es resol, ho desitjo, vaja, no perdem el nord de les mesures d'estalvi d'aigua. O sigui, i canviem radicalment com són els regadius del nostre país, invertim el que faci falta perquè tothom tingui goteig, o altres mètodes, que ja abandonem allò, les inundacions de camps, que a més, quan es va tancar el canal d'Urgell, si no recordo malament, clar, els pagesos que havien invertit en goteig no podien regar exactament igual que els que no havien fet res i continuaven fent inundació. Dius, home, això no pot ser. Si se li morien els arbres a un senyor que s'ha gastat molts calés i moltes hores de la seva feina, no, per invertir en estalvi d'aigua. Llavors, demanaria això, o sigui, no perdre el nord, si ens en sortim d'aquesta, no perdre el nord i canviar radicalment tot el que estem dient que ara no es pot fer perquè tenim sequera, doncs escolti, no ho fem perquè vivim a la conca mediterrània i això anirà en augment.
Bueno, és una mica el que deies, Toni, que el consum va en funció si el puc pagar. Si puc pagar l'aigua, doncs la pago. I com la puc pagar, doncs la gasto. No? És aquesta visió, no?, tan egoista, no?, i tan petita que tenim a vegades, no?, quan el món és de tots, no?, i estem tots aquí i aquest, no?, pensa global, no?, actua local, però pensa global, perquè el que gastem aquí, no?, està afectant a altres llocs, no? Mireu, hi ha la revista El Núvol, hi ha un articulista, el Bernat Romaní, que està fent ara una sèrie que justament fa reflexions molt, bueno, com molt, no, van a dir gracioses, però no són gracioses, són molt intel·ligents i molt, amb molta xispeta sobre el canvi climàtic i sobre com, quines coses es poden anar fent, no? Però és veritat, no?, que, o sigui, que a nivell familiar o personal, diríem, no?, del ciutadà, ostres, jo crec que molts, ja sigui per butxaca, ja sigui per consciència, ja fa molts anys que estem cuidant. Llavors, aquestes accions molt bé, però no cal que posin tota l'estona, no?, el dit acusador amb la senyora que, no?, que, jo què sé, que li costa, no?, tancar l'aixeta una mica més, no?, o que ha de netejar més roba, jo què sé, no? És que les mesures han de ser una mica més amb gran mirada. I l'altre dia estava buscant per una altra cosa, perquè ara, a la Setmana de la Ciència aquest any, el tema és l'aigua, o sigui que es farà com molta reflexió sobre el tema de l'aigua i dels usos i tot plegat, i la Unió Europea, o sigui, té una quantitat de programes per reflexionar sobre els usos de l'aigua, de com, o sigui, és exagerat, o sigui que s'estan invertint molts diners per veure quines solucions es poden aportar, no? No només per fer-ho, sinó per pensar, o sigui, a gent que pensi com es pot fer millor. El que passa és que jo crec que, bueno, jo perquè ho vaig mirar, perquè si no, no m'hagués enterat, no? I com jo, molta gent, suposo, no?, que realment sí que hi ha des d'unes esferes altes, però crec que hi ha com molt amunt, no?, nosaltres aquí baix, que estem, nenes, vigileu l'aigua, no?, i al mig fa la sensació de què està passant, no? Potser és una mica, pensa aquesta, pensar global, i el que deies tu, Amanda, puc pagar l'aigua, pues la pago, i ja està, i la gasto.
Sí, això em recorda una mica amb el reciclatge, no?, que és similar. Tu estàs allà amb una cuina petita, 5 pots, tal, ho fas bé i penses, ostres, i per què estic fent això? Si no sé on, aquella indústria, tot a l'hora i no ho penses, no?
A França, o sigui, tu deixes les escombraries a fora i com no hagis reciclat bé, que torna a les escombraries. Nosaltres vam estar en una casa, i parlo de fa una pila d'anys ja, eh? O sigui, que traiem les escombraries i alguna vegada ho fèiem una mica malament, vale? Llavors, ens trobàvem l'endemà allà amb un paper a sobre dient que ho havíem fet malament, perquè, clar, tu deixaves a fora. Era com, ostres, ara ens renyaran, no? Però, clar, o sigui, aquest, em sembla que era el pla aquest de sequera, que és que havia portat llibreta.
Molt bé.
Em va fer un pla de sequera l'any 23, sí. No? De, aquí a Sant Cugat. I llavors l'Ajuntament es va dir que no podien fer el seguiment perquè no tenien mitjans, no? Per veure això, no? On es gasta, qui gasta de més i sancionar. Home, doncs potser sí que s'ha de sancionar. No? Perquè igual que no el reciclatge, no? Perquè clar, acabes això tenint i tu recicles allà supercurosament i els altres no reciclen curosament, pues ostres, no? I no només sanció, sinó sancions les que molesten de veritat, perquè hi ha gent que és el més barat pagar que posar els mitjans, no, en una empresa, clar. Doncs que sigui...
És que sobre això, perdona, sí, jo crec que assumir com que hi ha una moral i una ètica comú entre tots els ciutadans és una mica utòpic. Aleshores, per mi sí que hi ha d'haver una sanció.
Sí, sí.
En el moment en el que es traspassa un espai que depèn del futur de totes, o sigui... Totalment d'acord, eh? Només era un apunt sobre això.
I a part, també per acabar, per part meva, és el que deia l'Eva, que a vegades, no?, estem ara parlant de sancions, de posar la lupa en el ciutadà, de si posa una rentadora més, si està
totalment 3
minuts rentant-se les dents, i ja ho diuen totes les estadístiques, sigui de contaminació de l'aire, que al final, no, 200 persones que van amb jet privat d'aquí a Suïssa ens diuen que sisplau, no agafem el cotxe i anem caminant. És, bueno, el volum del que consumeix una casa, amb el que consumeix la indústria, amb el que consumeixen ajuntaments i... És que és ridícul, i en tots els àmbits del medi ambient s'està posant el focus en les persones i en que és important que paguem la llum, que anem caminant si podem, que no gastem aigua, que ens tanquem l'aigua mentre ens ensabonem, que és important, però a nivell macro, a nivell de medi ambient en general, és ridícul en comparació al que han de fer les grans corporacions.
Sí. Passes per un lloc d'aquests que hi ha moltes indústries, passes i veus un edifici enorme, buit, amb tots els llums encesos, sí. I és allò de, ostres, jo acabo de fotre una bronca al meu nene perquè ha deixat 2 minuts la llum oberta a l'habitació, no?
Jo m'he adonat que m'he fet gran amb aquesta frase. Sí. Voleu fer el favor de tancar el llum dels passadits? Sí, m'he fet gran.
Què penseu, però... que és gratis, el llum, eh?
Exacte, que tenim accions de FECSA, eh? Sí. Aquesta me la deien molt. No, a veure, totalment d'acord, nosaltres també, no? Vull dir que...
Clar.
Interpreto que no esteu dient que el ciutadà de peu no haguem de salviar, eh? No ho he interpretat en absolut,
però, no,
i a més, clar, algun dia alguns de les nostres criatures, pues, potser, no, té responsabilitats en alguna banda, no? Sigui en l'àmbit privat o públic, per tant, la consciència des del minut 1, tothom, no? I sí, és veritat, bueno, carreguem els neulers sobre contra qui poden carregar els neulers, no? Que som tots nosaltres.
És que la sanció precisament ha d'anar no cap a gent com nosaltres, que estem aquí fent aquests petits canvis a casa, sinó cap a indústries, cap a grups més grans que és.
No, i a més, i si com a casa es detecta que tens un consum excessiu, com a mínim que t'avisin que potser tens una fuita.
Sí.
Saps? O sigui, mira, a Badalona tenien una fuita, que també, no? I quants litres es perden cada dia? No està arreglada. Ara intenten aprofitar aquella aigua, però no està arreglada. Porta anys perdent aigua i aigua i aigua, no? Sí, és una barbaritat. Això sí que és per tancar la presó.
Clar, jo visc al costat del port de Barcelona i cada vegada que jo, aviam, a mi em sembla molt, i no me'n vull anar molt del tema, però a mi em sembla molt bé tot l'aplicatiu de que han fet amb el tema dels cotxes, dels vehicles, i cada vegada que veig els transatlàntics allà i que vinga i pam, i puges a la Montjuïc i veus tot aquell carregament de material que hi ha, penso, vale... O sigui, fem... Tinguem consciència individual i apliquem a les nostres vides quotidianes el que puguem, però, per favor, o sigui, és que és descarat.
El turisme.
És descarat.
Aquí obrim un meló, buah!
Però no, ja està.
El deixem aquí per un altre dia, Albert. El meló del turisme.
Totalment, totalment. Bueno, té moltes derivades, el tema canvi climàtic. O sigui, l'aigua ve derivat del canvi climàtic, per tant, de la contaminació, per tant, una cosa porta a l'altra. Si voleu, mira, ens queden 12 minutets, obrirem un altre meló diferent, que és el de la seguretat, perquè ahir vam anar a parlar amb el cap dels Mossos d'aquí de Sant Cugat, el Manel Rodríguez, i ens va estar explicant algunes dades sobre delinqüència, etc. i ells estan especialment preocupats, és a dir, sí que en aquests 9 primers mesos de l'any, ara fins al setembre, han crescut 4%, segurament no és una xifra molt, molt significativa, els delictes respecte al mateix període de l'any passat, però el que sí que ha crescut i moltíssim és els robatoris a l'interior de vehicles. No robatoris de vehicles, sinó robatoris a l'interior de vehicles. De fet, els robatoris de vehicles han baixat, crec que un 18%. Per tant, a l'interior de vehicles, que han crescut un 70%. Al voltant de 240 el 2022, en aquests 9 primers mesos, i uns 410 en el que portem de 2023. I, de fet, el propi Manel ens explicava que faran ara un pla d'acció que tenen preparat, una cosa que no han fet mai, diríem, i que ho posaran en pràctica per primer cop. No ens han explicat què serà, evidentment, això no s'ha d'explicar, òbviament, però en tot cas, perquè a més els hi va...
Faríem el programa de com rebentar un cotxe sense que et vegin els Mossos.
Això mateix.
No seria el plan.
Això mateix. No sé si vosaltres heu, en el vostre dia a dia, heu notat, o sigui, un, si us ha passat, dos, si coneixeu algú proper que li hagi pogut passar, o ho heu vist passant per un carrer, allò, vidres al terra perquè han rebentat un vidre, no sé, teniu aquesta sensació? A nosaltres ens va passar, és a dir, l'última vegada va ser el pare d'un company que treballa amb nosaltres que li van rebentar el cotxe i se li van endur les coses que tenia dins.
De la inseguretat és molt de sensació, no? Si de sobte, o sigui, si estàs una temporada que no tens ningú al voltant que li hagi passat res, penses que tot està com molt tranquil, no? Veus les notícies, però la sensació és com la temperatura de sensació, però a la que passa algú conegut, no? La veritat és que personalment jo crec que no conec ningú que sigui a prop meu que ni que l'hagin robat ni res. Potser també soc una mica encantada, però que sobta una mica, no? que obrin tants cotxes, la veritat, més que No és una acció ràpida, no és com tirar d'un bolso, suposo, no? Vull dir que trenques, fas un soroll i encara que no és molt ràpid de fer i has d'estar molt segur que dintre hi ha coses també, no? Vull dir que ara queda lleig, però o sigui, han de ser uns tios una mica llestos els que es dediquen a fer això, perquè si no, no ho farien. I si ha pujat tant, realment és perquè els hi deu sortir a compte, no? Si no, no farien aquest tipus de robatoris.
Hi ha un punt que diuen també els Mossos, que és, evidentment, això és un delicte, tal, però l'altre és...
No deixis.
El teu cotxe no és una caixa forta, ni és un blue box, ni res, no? No deixis res de valor a dins del cotxe. Però vaja, evidentment no hem de posar la culpa en la víctima, només faltaria.
Jo el que crec, entre cometes, no és una bona notícia que la preocupació sigui aquesta. Perquè tu pots conèixer gent que li han robat el cotxe, però a mi si un amic meu em diu, ostres, m'acaben de rebentar la finestra del cotxe i m'han robat la cartera que tenia allà. Tampoc no em genera sensació d'inseguretat perquè és un delicte que és una mala jugada que te'l facin, però que no posa en perill la meva vida i no tindré risc de pensar... Si un amic meu em diu m'acaben d'entrar a robar a casa quan jo estava dormint, doncs sí que tinc una alerta. Però crec que això és important perquè deia l'Eva del tema de la percepció, que al final la seguretat és una percepció i crec que no genera el mateix nivell d'inseguretat que robin el que t'entrin, que t'entrin el cotxe, que et robin pel carrer, que t'estirin el bolso, que t'entrin a robar a casa... Per tant, crec que dintre d'això, no? que estiguem posant el focus, que els Mossos posen el focus en això, vol dir que menys no és el delicte més preocupant que podria haver-hi, com podria ser el dels domicilis, que també mirant dades recents, crec que en els primers 6 mesos de l'any doncs, van haver-hi 150 robatoris en domicilis. Això estem parlant d'un robatori al dia, que és fàcil que puguis conèixer algú també, i que sí que són delictes que creen més inseguretat que no que et rebentin un cotxe.
Mira, doncs ens va donar la dada també dels domicilis fins al setembre, diríem, inclou setembre, 203. I l'any passat, fins al setembre, eren 187. I també han pujat, són xifres menors, però vaja, aquí també hi ha certa preocupació. Toni?
No, a veure, ho heu dit una mica tot, No, jo de rebentar un cotxe fa cosa de... Era a les Planes, cosa de fa un any i mig, amb un amic, sí. Però no en conec cap més cas, i és això que diem de les percepcions, que clar, a qui li rebenten el cotxe doncs il·lusió no li fa, cap ni una, però també, bueno, si els Mossos estan al damunt, tenen pensat un operatiu i ens consta que algun altre operatiu que s'ha fet ha funcionat, doncs confiem que això sigui així.
Sí, sí. Amb el tema dels domicilis, em sembla que va ser a principi d'any, te recordes que ho vam, o també el Tot ho veu explicar, que vam fer volar helicòpters per Mirasol, amb drons, etc. També va haver un operatiu per evitar això, es van agafar algunes de les bandes que actuaven en cases i bueno, es va calmar Mirasol, però vaja.
Ah, si tu vius un carrer i han robat a quatre veïns, doncs la sensació que tens d'inseguretat és més que si tu el teu cotxe on l'has deixat aparcat en l'aparcament de l'Hospital General, doncs han robat quatre cotxes, doncs deies, mira, no deixaré res dintre el cotxe. Clar, dintre casa, doncs jo entenc que és diferent. A mi només una vegada sí que em van robar dintre el cotxe perquè em vaig deixar la finestra oberta. O sigui que segurament...
No et van haver ni de trencar el vidre.
I no ho van robar tot.
O
sigui, segurament hauria ser algú que va passar per allà i hauria dit, mira, agafo la jaqueta que té aquest aquí.
Ja que està obert.
Sí.
Els hi vas deixar la targeta de visita.
Sí. Molt bé, perfecte. Doncs mira, ens queden 5 minutets. No sé si algú de vosaltres fa servir patinet elèctric.
Un dels meus fills sí que fa servir.
Fa servir, eh? Mm. I el feia servir amb el transport públic? És a dir, feia l'enllaç amb el transport públic?
Només quan plovia, i ara no pot, perquè... I és... Bueno, és una... això, mira, m'ha fet pensar molt, perquè ara que torno a agafar alguns dies baixo a Barcelona i agafo el metro, és veritat que encara es veu algun de patinet, però hi havia molta gent que agafava el patinet perquè... o sigui, si tens lluny al metro de casa teva, si veus una mica, no?, alguns barris a Barcelona més allunyats, el patinet era una bona manera d'arribar fins al transport públic per moure't fins a, no?, a la distància que és més llarga, i després tornes a agafar el patinet possiblement per anar, i són gent que anaven a treballar, no anaven a col·le, com el meu fill, sinó que anaven a treballar. I, ostres, en el moment que van dir que no podien... I vaig pensar molt en aquesta, perquè a més és una tipologia de gent que ja es veu que van a treballar, no?, que, i que, bueno, és una manera que arriben a la feina, no?, que normalment no són feines fàcils de fer, no?, que són cansades, i que, bueno, és el mateix arribar caminant 25 minuts que no en 6 o 7 minuts de patinet, no? Difícil, això?
És un debat complicat, sí, sí.
Dic el cas del meu fill, que agafa per anar, perquè, no?, per anar a l'institut, però... la gent que no, té un patinet perquè possiblement no es pot comprar una bici bona o no es pot comprar tens la carnet de moto i compres una moto, no?
Bueno, però, no? I també perquè potser jo conec gent que ha tingut la consciència de dir, mira, entre el patinet i el transport públic no toco el cotxe.
Ah, això mateix.
Llavors, per mi, aquest defecte que tenen els patinets o aquesta problemàtica de seguretat és una mala notícia, o sigui, no només perquè pot produir un incident, sinó perquè una eina que servia per potser per eliminar un cotxe de les nostres autopistes i carreteres a l'hora de punt d'anar a treballar, doncs no podrà ser, no? La mala notícia és doble, no?
Però petaven tots els patinets? O eren un tipus de patinets?
Em va petar un, i pel que jo sé, perquè el va carregar en el USB aquell que tenen els ferrocarrils pel mòbil, no? I
segons l'autoritat del transport metropolità, ho he estat mirant abans, hi havia uns 14.400 desplaçaments diaris en patinet. Comptant els dies laborables, potser són uns 4 milions de patatua. És veritat que a Madrid ara fa poc també es veu que es va incendiar un altre, però clar, un cas de 4 milions a mi em sembla que s'haurien de buscar alternatives.
Bueno, està clar, no? Quantes coses passen amb més freqüència i estan permeses,
els accidents,
no?,
de patinet amb la vorera, per exemple, i aquí de moment no es fica a la mateixa intensitat.
Està clar. No sé, la teva experiència, Amanda, perquè tu baixes a Barcelona, em sembla, sovint, no?
Sí. Públic, jo, no? No sé, jo crec que també, a part de que explotés i tal, també el tema del patinet és com que genera conflicte dins de l'espai de ser, no?, perquè ocupa molt d'espai, perquè no sé què de les cadires de rodes, perquè tal, no sé, potser o bé s'hauria d'agafar de fer una xarxa de patinets com hi ha amb el Bicing, però amb patinets, i poder fer com una doble xarxa, per exemple, dins de Sant Cugat. Crec que Mirasol s'estava implementant des del mercat de Mirasol s'estava implementant un programa de transport públic des d'allà amb zones de càrrega, vull dir, com que el patinet potser pogués servir d'aquest enllaç, però sense haver-lo d'incorporar dins el transport públic, si això està generant problemes, o d'incorporar un espai d'emmagatzematge dins el transport públic per patinets.
Com es fa amb les bicicletes, no?
A part de la gent, no? Exacte. D'alguna forma, com separar l'espai de... no sé, se m'acuden...
I que no els puguis carregar en el transport públic,
etcètera. Exacte, no?
Bueno, però aquests patinets com el Bicing, hi ha un problema perquè hi ha ciutats europees que trobes patinets per tot arreu, eh?
Bueno, i això és horrorós, eh?
És horrible!
Però després, clar, s'ha de fer el bonus del patinet, utilitzar els carrils bicis o la calçada...
Que ocupen tota la cera, persones amb mobilitat reduïda no poden passar, és que és una moguda, sí. S'ha de regular.
És un vehicle nou que ha aparegut a la mobilitat i encara... Jo em sona molt a l'inici de les bicis, no? Dins de la trama urbana, que va haver-hi molts problemes i a poc les bicicletes es van anar adaptant i ara sempre trobaràs alguna que no, però normalment els ciclistes són una miqueta més cívics a l'hora de circular o com a mínim entenen més bé com funciona i amb els patinets ens falta aquest punt d'educació o de civisme. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a l'Estudi 1. Avui hem parlat de moltes coses i molt diverses, ha sigut molt, de veritat que ha estat molt bé, hem parlat de molts temes diferents. Com deia, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a través de la www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.